Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
Ara, 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 ara. Doncs diu que una vegada era el reialme dels xacals. S'havien quedat sense carronya, sense carn morta, i es morien talment de fam. Un xacal que era més vell, i perquè era més vell era més murri, va pensar la manera per a fer menjar. I diu, deixeu-me a mi, que jo actuaré. Se'n va cap al reialme de l'elefant. I arriba allà i li diu, hola, elefant, bon dia. Bon dia, va dir el senyor elefant, què et porta per aquí? Ai, si ho sabessis, elefant, passem més males estones en el meu reialme. En altre temps, en el reialme dels xacals, tot eren flors i violes. Teníem un rei, la cosa millor que et puguis afigurar. Qualsevol cosa que ens manava li acomplíem el moment, però aquell rei es va anar viciant. Va arribar un moment que ens encomanava coses del tot impossibles de complir, i saps què varen fer? El varen despatxar. I ara estem sense rei. No voldries pas tu fer de rei nostre, mira que et faríem tota mena d'honors. Qualsevol cosa que manessis te la compliríem, però al moment, a l'instant. L'elefant s'ho pensa, rumia, rasca una miqueta amb la pota sota la trompa, i al final diu, sí, accepto el teu oferiment. I ja teniu el xacalet que li diu, segueix-me, que et duré el reialme. I trup, 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 trup. El molt murri el porta un aigua moll, un aigua moix, un pantà. I quan té l'elefant ensorrat amb el fang, amb el llot, amb la sorra fins al coll, li diu, apa, elefant, mana'm el que vulguis que estic a la teva disposició. L'elefant li diu, et mano que em treguis d'aquí ara mateix. Ah, va dir el xacalet, això és molt fàcil. Mira, agafa la teva trompa i la lligues en la meva cua i jo et faré fora. L'elefant va dir, però no veus que això és del tot impossible de fer? Ah, va dir el xacalet, tu fas com aquell rei que ens encomana coses de fer del tot impossibles de complir. Al cap de 3 dies, moria l'elefant, venien els xacals i se'l cruspien. Sigues murri per fer el bé, noi, vés en compte en no fer el mal. Mira el que li va passar a un elefant i un xacal. La ra ra ra, 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 la ra ra.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Octubre! Octubre!
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El drac vermell. En un petit país a l'extrem del món hi havia un poble que vivia en pau. Sense gaires maldecaps, amb una mica d'esforç, tothom obtenia el que necessitava. Els pagesos plantaven gra i hortalisses, el forner pastava pa i el fuster fabricava taules i bancs. Tots tenien feina. El temps passava molt a poc i, en realitat, mai no hi havia cap fet gaire emocional. Ara bé, vet aquí que, un dia, un pagès s'adonà que algú se li havia menjat tot el blat. Trastornat, va córrer cap a casa i ho va explicar als veïns, que van decidir anar al camp per enxampar el lladre. Però en arribar-hi no hi havia ningú, ni rastre de lladre. Cada matí, un camp o un altre estava arrasat i els pagesos no sabien què fer. De sobte, el cinquè dia, un home cridà:
«Foc! Foc!»
I van veure que unes flames altes, com una casa de pagès, s'enlairaven des del bosc. De seguida van cridar els bombers, que van arribar de pressa amb gran enrenou. Mentre els bombers intentaven apagar el foc, un monstre enorme sorgí del bosc. La gent va córrer a veure què era aquella bèstia.
«Atrapeu el lladre, que se'ns menja el gra! Atrapeu-lo!»
cridaven els pagesos enfurismats. Però el cap de policia digué:
«Atureu-vos! Ha transgredit la llei. L'hem de detenir. És de justícia.»
Així doncs, van endur-se el monstre a la ciutat. Els ciutadans se'l miraven estranyats i victorejaven els bombers que l'havien capturat. De seguida van convocar una assemblea per decidir-ne el destí. Un professor molt savi digué, mentre es netejava les ulleres:
«És un animal monstruosament rar. Seria una llàstima matar-lo.»
El general, a qui tothom respectava molt per les condecoracions que portava, exclamà:
«Aquest animal és un recurs molt profitós per a l'exèrcit. Amb la força que té, pot ensorrar els murs enemics. A més, ell tot sol escup més foc que tots els nostres llançaflames. L'entrenaré perquè sigui soldat.»
El general es va endur el monstre, que el seguia obedient, i el portà al camp d'entrenament de l'exèrcit. Allà li donava moltes ordres perquè esdevingués un bon soldat. Però ja podia cridar ja que al bon drac no li interessava gens ni mica la instrucció militar. De fet, l'únic que li importava era menjar. Al cap d'un temps, el general estava tan desanimat que ho va deixar córrer. Llavors, a l'alcalde se li va acudir una idea: tornar a convocar tots els ciutadans. Solemne i amb veu ferma els digué:
«Escolteu, el monstre té bon cor i no és gens perillós. Li farem una gàbia i atraurà molts curiosos que vindran d'arreu del món. Un monstre sempre val la pena de veure.»
L'endemà li van construir una gàbia amb barrots de ferro ben gruixuts. Però l'animal preferia la llibertat i no era gens feliç darrere d'una reixa. Com que cada vegada se sentia més desgraciat, amb les potes gruixudes esbotzà el terra de la gàbia i arrencà a córrer i a córrer amb la gàbia al cop. L'alcalde tingué un bon disgust. El seu pla tan genial havia fracassat. Gairebé es va posar a plorar. El professor es va tornar a netejar les ulleres i digué:
«Ves per on. Aquest monstre potser ens resultarà útil. Treu foc i el foc es pot convertir en electricitat.
Rumiant-hi molt i amb molts càlculs, el professor va inventar una màquina que va sorprendre a tort i a dret. La màquina no solament subministrava electricitat a tota la ciutat, sinó que fins i tot escalfava l'aigua de les banyeres. El monstre només havia d'escopir foc dins de l'embut una vegada després de dinar, i de seguida l'electricitat es petarregava per tot arreu. Aviat en va aprendre, perquè era un drac i els dracs no són tan babaus com semblen. La gent li estava molt agraïda. Al vespre podien llegir llibres gràcies a la llum elèctrica, i amb els peus ben calentons, tots estaven entusiasmats. Obsequiaven el drac amb regals esplèndids. Els nens li collien herbes gustoses, les àvies li portaven pomes al forn que feien bona olor, i el pastisser enfornava pastissos selectes que li agradaven molt. Un dia es van endur el drac a l'Ajuntament. L'alcalde es presenta vestit de cerimònia i li penja al coll una medalla ben llampada. Mentre el públic aplaudia, el van declarar ciutadà honorífic. Els aplaudiments no s'acabaven mai. El drac era feliç. Tenia llibertat, podia gandulejar el sol tant com volia, el tractaven a cor. Què vols? I només havia d'escopir una mica de foc de tant en tant. Quan estava molt brut de sutger, podia anar a banyar-se al riu, que era molt a prop. De vegades pensava...
Els humans no són pas tan dolents com semblen.
I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. El drac vermell, de Max Beltwich. Editorial Libros del Zorro Rojo, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i la Llibreria Sauret. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Feia així, s'entrava un cop al pit i se'n girava. treballem, treballem, que la civada guanyarem. Treballem, treballem, que la civada, que la civada. Treballem, treballem, que la civada guanyarem.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Soc terrible i soc dolenta, a tothom faig molta por. M'arrossego per les herbes sense fer gens de soroll.
Si t'enxampo, te'n menjaré.
Si t'agafo, te'n cruspiré. Menjo llebres i granotes i me'n passo ratolins. Grossa, grossa, tinc la panxa de cruspir-me els meus veïns.
Si t'enxampo, te'n menjaré. Si t'agafo, te'n cruspiré.
Si t'enxampo, te'n menjaré.
Si t'agafo, te'n cruspiré.
La serp, en veure aquelles bestioletes, se li va fer la boca aigua. Que bufons que eren! I que tendres semblaven! I que gustosos devien ser!
Per quin començaré? Potser pel de la cua llarga i elegant? Sí, sí, vinga!
I engallant el cap i fuetejant l'aire amb la seva llengua de dues puntes, es va dirigir de dret on era l'esquirol, el qual, en veure-la venir, va fer un crit i d'un sol bot va pujar dalt de l'arbre més proper i saltava de branca en branca tan ràpidament que semblava que volés. La serp, que també sabia enfilar-se als arbres, el va seguir, però quan va voler saltar d'una branca a l'altra, no es va donar prou impuls i... patapaf! Va caure tan llarga com era a terra i va quedar estabornida. En veure que la serp s'havia clavat una grandíssima patacada i que no es movia, l'esquirol s'hi va acostar pensant-se que estava morta. Però no n'estava. I zam! D'una sola mossegada, la serp es va empassar tot l'esquirol sencer. Els altres animals també havien fugit cadascú cap a una banda, menys el tabalet, que, mort de por, s'havia quedat arraulit sota una mata. De lluny, havien vist com la serp queia de l'arbre i també es pensaven que s'havia trencat tots els ossos i que ja no hi havia cap perill i es van anar acostant. La primera en acostar-se va ser la granota, que quan es va adonar que la serp no estava morta o malferida, va córrer cap a una bassa que hi havia allà a la vora i s'hi va llançar de cap. Xof! La serp sabia nedar tant com la granota, però com que anava molt pesada amb l'esquirol dins de la panxa, se'n passava aigua i se n'anava cap al fons. La granota es va pensar que s'ofegava i s'hi va acostar. Però la serp no s'ofegava. I zam! D'una sola mossegada es va empassar la granota sencera. Tot seguit va sortir de l'aigua i s'assecava el sol que el ratolí s'hi va acostar per veure què els havia passat als seus amics. Quan la serp el va tenir prou a la vora, es va adreçar de cop amb tota la seva gran bocassa oberta. El ratolí es va escapar a cames, ajudeu-me, i es va ficar en un forat molt, molt estret, pensant que la serp no hi cabria. I tenia raó, perquè quan la serp el va voler seguir, nyec, va quedar encallada i no podia tirar ni endavant ni endarrere. Ah, però les serps saben com fer-s'ho per estirar i aprimar el cos. I després d'una estoneta d'esforços i recargolaments, es va poder desembossar. I va fer veure que se n'anava. Però no se'n va anar pas, no. Es va quedar molt quieta a la vora del forat, fins que el ratolí, que en veure el forat lliure es pensava que ja havia passat el perill, va sortir. I la serp, zam! D'una sola mossegada es va empassar el ratolí tot sencer. Llavors, la serp, que ja anava molt a poc perquè tenia la panxa planíssima, es va adonar que encara hi havia un conillet sota una mata. Havia menjat tant que tenia reserves per una llarga colla de dies i li anava venint una son molt forta. Però en veure aquell conillet arraulit allà, al davant, va pensar que era una llàstima desaprofitar l'ocasió de menjar-se'l. I... zam! Se'l van passar sencer d'una sola mossegada. I tot seguit... oh! Va caure adormida com un soc allà mateix. Mentre tot això passava, la Marieta Cua Curta havia tornat de plegar l'alfals i, en veure el cau buit, es va esverar molt. Va anar fins a la clariana a veure si veia el tabalet i l'únic que va trobar va ser una serp amb una gran panxassa que roncava boia adormida. Però el que la conilla va trobar curiós fou que la serp no feia ronxets normals, sinó que semblaven talment una cançó. Eren el tabalet i els seus amics que cantaven des de dins de la panxa de la serp. La conilla se'n va tornar cap al seu cau i en va tornar amb tisores, agulla i fil. I tota decidida va obrir el ventre de la serp d'on en van sortir el conill, el ratolí, la granota i l'esquirol, sans i estalvis. Llavors, entre tots, van recollir una gran quantitat de pedres i les van posar a la panxa de la serp en lloc dels animals. I la conilla Marieta va sergir el forat tan bé que ni tant els semblava que hi hagués hagut un esvorant en aquella panxa. I com que les pedres són de molt mal pair, des d'aleshores que la serp va pel món molt a poc, arrossegant una gran panxassa pesant i adormint-se cada dos per tres i a tot arreu. I com que té el ventre ple, mai no té gana i no prova de caçar cap més animal. I és per això tots els animals de la clariana poden ara cantar i ballar sense tenir por de la serp i les seves males arts.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Els pèsols meravellosos. Una vegada era una dona vídua que només tenia un fill. El noi es deia Lluc i era molt bon xicot. Vivien en una caseta enmig del camp i eren tan pobres que només tenien una cabra. La cabra els donava cada dia un petricó de llet per esmorzar, dinar i sopar. Un dia, la cabra va deixar de fer llet i la mare li va dir al seu fill:
Lluc, cal que vagis al mercat a vendre la cabra. Mira de treure'n prous diners. Ja saps que no en tinc ni cinc.
En Lluc lliga una corda al coll de la cabra i se'n va cap al mercat. En arribar a la vila, se li acosta un pagès i li diu:
Ei, vols vendre aquesta cabra tan xamosa?
Prou. Per això vinc.
Respon el minyó.
Doncs mire, aquí tinc aquest sac de pèsols. No n'hi ha de millors al món. Pren els que vulguis a canvi de la teva cabra.
El pobre Lluc se n'omple les butxaques i el sarró, dona la cabra al pagès i se'n va cap a casa tan trempat. La mare, quan el va veure arribar, li va dir...
Noi, vens molt content? Deus portar-me molts diners?
No, mare!
Va fer en Lluc.
No porto diners. Us porto uns pèsols com no n'heu vist mai.
La bona dona es va enfadar molt i va dir...
Ai, trista de mi, que tinc un fill tan encantat!
I va llançar els pèsols per la finestra. L'endemà, quan en Lluc va obrir la finestra, es va quedar amb la boca oberta. On havien caigut els pèsols, hi havia una planta tan gran que s'enfilava amunt, amunt, com si fos un arbre. Sense pensar-s'hi gens ni mica, en Lluc es va enfilar per la planta per tal d'agafar les tavelles tendres del pèsol que hi creixien al capdamunt. Però com més pujava, més les tavelles s'anaven enfilant. Així va arribar molt en l'aire, tant que des d'allí ja no veia casa seva. Cansat de pujar, s'atura i s'adona que ha anat a parar en un país ben diferent del seu. Veu una velleta asseguda en una pedra i la velleta li diu...
Lluc, fa molts anys que t'esperava. Tu no saps que el teu pare era molt ric i un gegant li va robar la fortuna? El gegant viu en un castell prop d'aquí i tu hi has d'anar per tal de fer-li tornar el que és teu.
En Lluc arriba al castell i fa toc-toc a la porta. Surt la dona del gegant i li diu...
On vas, Galifardeu? Fuig d'aquí si no vols morir.
Tinc fam i estic cansat,
respon en Lluc.
Deixeu-me reposar i menjar una mica.
La geganta el va fer passar, li va donar sopa i després va amagar-lo a la pastera. Al cap d'una estona es va sentir un gran terrabastall i va entrar el gegant tan alt i lleig que feia feredat.
Sento olor de carn fresca,
va fer.
És un cabridet que t'he rostit per sopar,
va respondre la geganta. El gegant va sopar i en acabat, com cada nit, es va posar a comptar els diners que havia robat el pare d'en Lluc. Però n'hi havia tants de diners que el gegant no va poder acabar de comptar-los i es va quedar ben adormit. I feia uns roncs que tot el castell tremolava. Aleshores en Lluc va sortir de la pastera, va agafar el sac de diners i va fugir del castell, cames, ajudeu-me. Quan la velleta el va veure venir, li va dir...
Corre, noi, abans no baixi aquest gegant per la pesolera i et mati.
Quan en Lluc ja era mig camí, sent uns crits esgarrifosos, era el gegant que s'havia despertat i l'empaitava pesolera avall. Però en Lluc, llest com una mostela, en 5 minuts va ser baix de tot. Aleshores, la velleta, que era una fada i de les bones, va tocar la planta amb la seva vareta màgica i va dir...
Pesolera, fora!
I la pesolera va desaparèixer en un dir Jesús. El gegant, de cop i volta, es va trobar enmig del cel i de la patacada que es va clavar a terra no se'n va alçar mai més. I en Lluc, tot content, va dur el sac de diners a la seva mare. No els va faltar res mentre van viure i la mare d'en Lluc sempre deia...
Quina sort tenir un fill tan espavilat!
I qui no vulgui creure aquesta rondalla vera, que el seu cap se li torni de cera. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Els pèsols meravellosos, un conte popular, editorial La Galera, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Patim, patam, patum, homes i dones al capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet.
Patim, patam, patum, homes i dones al capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet.
Patim, patam, patum, homes i dones al capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet.
Patim, patam, patum, homes i dones al capdret.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
A vos!
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
Thank you.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Mira quina tortuga!
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. De quin color és un petó? Hola, em dic Mònica, però tothom em diu Mini Moni. Quan vaig amb bicicleta, sóc més ràpida que el vent. M'agraden les orenetes, els pastissets de crema de maduixa i escoltar els contes que m'explica la mare. A casa, sóc l'encarregada de les plantes del balcó perquè m'agrada regar-les i dir-los coses boniques perquè creixin més de pressa.
però de totes les coses, el que més, més, més m'agrada del món és pintar. Amb els meus colors pinto milions de coses. Sé pintar marietes vermelles, cels blaus, plàtans grocs. Fins i tot he pintat coets, pingüins i goril·les. Però no he pintat mai cap petó. De quin color deu ser un petó? El podria pintar vermell, com la salsa dels espaguetis. Definitivament, no. Diuen que el vermell és el color de quan estàs empipat. I no fas petons quan estàs empipat. Verd? M'agrada el color dels cocodrils. I a més, són tan simpàtics. Uf! Però no m'agrada gens la verdura, i la verdura també és verda. Ni el bròquil, ni les bledes, ni els pèsols. Bé, potser les carxofes una miqueta. Groc. M'encanta el color dels girassols. I de les bones idees. Perquè les bones idees són grogues, oi? Però tot i que els petons són dolços com la mel, no m'agraden les abelles. I si el pinto marró? Els petons són llaminers com la xocolata i màgics com el bosc a la tardor. Però... becs... la caca també és marró. Blanc com la neu, brillant com la lluna i les estrelles. Ai, però és que els petons són càlids. I la neu és tan freda. I petons de color rosa, deliciosos com els meus pastissets preferits. És que són tan bons. No, de cap manera. És que no puc suportar les fades ni les princeses. M'han dit que el blau és el color de la tristesa. Vols dir? De debò? No deu ser pas per tant, no? No m'agrada el negre de la foscor, ni el dels monstres, ni el gris del fum. Però m'encanten els elefants, els rinocerons, els hipopòtams i les ovelles negres. Són divertits com alguns petons. La Minimoni està feta un bon embolic. Mare! Mare, tu saps de quin color són els petons? I tu? De quin color creus que és un petó? De quin color és un petó? De Rocío Bonilla, de la editorial Ànima Llibres, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Una aranya que coneixo, té 8 ulls però no s'hi veu. Li he posat unes ulleres perquè així pugui anar arreu. Una aranya que coneixo, té 8 ulls però veu ben poc. Li he posat unes ulleres.